Estava escoltant boleros mexicans dels anys 50 amb la meva neboda i quan n'havíem sentit uns 10 i li he demanat què tal, com ho vius, com ho sents, i m'ha dit fantàstic, em sembla meravellós. Diu, però em podries posar algun on cantés una dona?
A les dones, des de petites, se'ns demana que hem de cuidar els altres. Se'ns diu que estem fetes per encarregar-nos dels altres, que hem nascut per acaronar, per tocar, i això ho fem amb les mans. Què passa quan no en tenim? Deixem de ser dones? Avui coneixerem la Piti Capella, una de les primeres dones que ara fa 40 anys va pujar a l'Himàlaia. Després d'aquella primera expedició i èxit, en una altra travessa al Pirineu francès, va perdre tots els dits de les mans. I tot i així, continua escalant i la muntanya segueix sent casa seva.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I no podíem començar d'una altra manera el programa d'avui que amb la Diana Ros dient-nos allò de que no hi ha cap muntanya prou alta perquè una dona com la Piti Capella no hi pugui pujar. Totes les dones pugem cada dia muntanyes molt altes. Què us he de dir, amigues? Piti Capella, benvinguda.
Ben trobades.
Ens fa molta il·lusió que siguis aquí, eh?
I a mi també, moltíssima.
Perquè, escolta, un dia ens vam trobar a Berga i em vas dir, jo escolto molt el teu programa. I ara estem aquí, assegudes en aquest sofà.
Va ser així?
Doncs, escolta, ho dèiem ara, és una pregunta una mica trampa, eh? Però jo te la llenço. Totes les dones pugem cada dia muntanyes molt altes, dèiem. Ara parlarem de la relació que tu tens amb la muntanya, que és molt especial, i el que ha significat per la teva vida. Però quina diries que ha estat la muntanya més alta que has hagut de pujar? I aquí parlo metafòricament, eh? No en metres. Que tu em sorprendràs i em guanyaràs, i no vull això.
No, clar, és que, com vaig comentar-te un dia, la muntanya pot ser com una metàfora de la vida, no? I implica, doncs, diverses coses, com esforç, dificultat, però també plenitud. I també trobar-te en coses molt essencials. I jo potser les muntanyes, no sé si més altes, però més difícils, de la meva vida han estat vinculades a temes de salut, per exemple, de la meva filla, o d'aquest tipus que són a vegades més difícils que pujar que les altres muntanyes que tothom veu, i com deia Lord Byron, les pugem perquè estan allà, saps?
Mira que bona que és. You don't have to stay stuck in the wind. Som amb la Piti Capella, que en realitat es diu Esperança. Ja ho portaves inscrit en el nom, eh? Tu sempre ho dius que hi ha alguna cosa que queda, no?
Suposo que sí. Jo la reivindico molt, la reivindico molt. El nom està bé, però trobo que és una mica llarg, però me'n dic d'Esperança.
Escolta, això de Piti, perquè fumava cigarros mentre
ni
pujava.
Ni un. Això haurien de remuntar-nos a la infància i els meus pares van, no sé, eren, no eren hippies,
perquè
però...
Et veig tan forta que t'imagino fumant i pujant muntanyes.
No, és una que, bueno, no seria pas una excepció, eh? Hi ha alpinistes que han fet això, i no és el meu cas. I, doncs, els pares són molt germans, som sis, tots som molt seguits, i no sé si teníem els noms llargs i a tots ens els van escurçar, i a mi em va tocar piti.
A lo pràctic.
Sí,
a lo pràctic.
Sí, a mi em va tocar això.
L'any que ve, que, com dèiem, farà 40 anys que vas pujar a l'Himàlaia amb una colla de dones, que éreu 6. Ara sembla que ja estem acostumats a aquestes proeses de les dones en el món de l'alpinisme i de l'esport, però en aquell moment era molt important el que vau fer, no? Quina sensació, què va significar allò?
Sí, poder un se n'adona després, no? O poder no tant en el moment, i quan jo hi reflexiono penso, doncs sí que va ser com un fet que podríem dir una fita, no? Una fita històrica. Però en aquell moment, clar, quan vam començar a preparar tot això era l'any 81, o sigui, feia 6 anys s'havia mort el dictador, i amb el que suposa això de cara a les dones també, no? El que havíem buscat nosaltres...
Com aquell que viu, feia 2 dies que havíeu de demanar permís per tenir el carnet de cotxe, i tu ja estaves pujant muntanyes,
estàvem
no?
Estàvem pensant d'anar-nos-en a l'Himàlaia, no? I no era tant en principi no era tan reivindicatiu, sinó una mica, diguéssim, per aprofitar la conjuntura de trobar patrocinadors, no? Però conforme ens vam anar engrescant amb el projecte, vam veure el que significava i vam implicar-nos, sí que va entrar també molt d'una forma molt subtil el tema del gènere, no? Ho hem de fer, noies, perquè si no...
N'hem de ser capaces,
n'hem
no?
De ser capaces.
Perquè sentíeu que els homes us feien ombra? En aquell moment, per exemple, jo sóc de Tarragona. Llavors em ve un nom al cap claríssimament, Òscar Cadiach.
Cadiach, no?
Però,
bon
clar,
company.
Si penses en noms de dones, ara no en sabríem dir cap que hagués pujat a l'Himàlaia. Això ja diu molt, no?
Clar, en aquell moment tampoc hi havia la facilitat de conèixer les... O sigui, la muntanya també s'ha caracteritzat durant molt temps per conèixer els accidents. No? I llavors les proeses, com va ser això, el primer Everest, l'Òscar, aquestes persones, doncs sí que tenien un ressò. I nosaltres vam aprofitar una mica aquest ressò i vam començar a buscar uns patrocinadors a partir d'aquí d'intentar vendre, de fer la pel·lícula de que érem només dones que anàvem a intentar-ho.
En quant a si els... Perdona. No, és que aquí no et saltis això, perquè m'ho vas explicar quan vam parlar fa uns dies. Sí. Els patrocinadors d'aquell moment eren Perles Majorica, Lectures, La Burbuja Freixenet i Evax, perquè tothom sap que allà necessites ales a l'Himàlaia.
Fina i segura com puguis. Sí.
Era molt representatiu que justament tinguéssiu tots aquests patrocinadors, no?
Sí. Els tres primers van ser els més importants, diguéssim, l'altre van ser més col·laboradors, però va ser entre circumstàncies personals de contactes que tenies i vendre, però clar, jo, mira, no sé si trobo més fort lo de Perles Majorica o la revista Lectures, però que l'última hora la revista Lectures ens va anar prou bé, perquè vam tenir...
Perquè es feien reportatges i tot,
no? Feien reportatges i era un ressò, no?
Però no em digues que després deia, se han liado les dos, no? No, se han liado les dos alpinistes, no.
No,
en aquell moment no hi havia...
No buscava massa... No, això va quedar per la intimitat, per sort, va quedar per la intimitat.
Perquè ja m'imaginava alguna cosa així, ja.
No, ja havíem donat que parlar, però es parlava diferent d'això. Però ja et dic, per primer era molt més xocant trobar-nos amb una samarreta que posava Perles Majorica, i clar, es mirava i deia noies aquí a dar-lo todo, no?, per les perles, però bueno...
Però la cosa és que hi vau anar, vau demostrar que ho podíeu fer, i sobretot jo crec que us ho vau creure, que era molt important. Hi havia una qüestió de dir, nosaltres també podem fer-ho sense homes... I no perquè no els vulguem, sinó perquè ens volem endur també la medalla a nosaltres, no?
Sí, és quan vas... Jo crec que és algo com molt inconscient, no? Quan anàvem a escalar i anava, per exemple, mixta, no? Anaves amb un noi, un home, doncs hi havia com un sentiment de protegir-te, no? De que el més difícil ho feia ell davant i tu anaves darrere... Però totes ens vam desacostumar molt ràpid. Això, la primera cosa va ser poder anar només noies soles a escalar, per exemple, i d'aquesta manera pues, era qui tenia més facilitat per fer certa cosa, pues, és la que anava davant i l'altra, i ja està, sense més. Però, bueno, després quan, per exemple, vaig entrar a l'ECAM, clar, en aquella ocasió érem 50 persones entrant a l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, eren 49 homes i jo. I allà també el tema de protegir-me pues, va quedar impossible, perquè...
Et venien a cuidar la princesa del pèsol, no?
I, bueno, llavors va estar bé, perquè poc a poc et vas com desprenent d'aquestes sensacions, no?
Allò va ser un èxit, aquest Himàlaia, aquesta ascensió, i vas pensar, doncs tornem-hi d'aquí 2 anys. Si vau començar a fer provatures, que és una cosa que es fa en alpinisme, no? Tornar a assajar, la sardana. Però en aquest cas el Pirineu francès, i és on va ocórrer aquest accident, que has explicat en aquest llibre Dits de vent, que encara en parlarem, i que vas perdre doncs, els dits de les dues mans per congelació. Evidentment, això et va trasbalsar tota la vida, t'ha canviat tota la vida. Com ho vas viure i, sobretot, és a dir, què és el primer que en aquells moments et ve al cap, no?
Val.
A no tornaré a escalar...
Ja, tot és un procés, o sigui, el procés de quan... dels tres dies allà, doncs, quan estava a la muntanya és una part, però quan després ja et vas tocar en la realitat de les conseqüències d'aquest accident, d'aquestes congelacions, llavors has de fer un procés que dura el que duri, perquè el dol cadascú el viu com pot i com li surt i com... i a vegades que no s'acaba de superar mai. Jo vaig fer molt allò... en cada moment anirem superant la situació. O sigui, viure molt el present, perquè és que no podia pensar en el futur, perquè no sabia què passaria, era molt incert, no?
Dius una frase en el llibre del teu pare, que és molt bonica, del Fermí Capella, que deia, quan arribem al pont, el passarem, no? I ha estat una mica la teva tònica, no?, a la vida, anar fent... Sí, anar veient què passava.
Sí, sí, perquè a mi m'agrada molt tenir il·lusions, projectar, tenir... Jo, per exemple, havia projectat quan volia treure aquell llibre i no me veia del tot, pensava, un dia aniré a Catalunya Ràdio que em facin una entrevista.
Home,
amb el llibre,
mira, pam.
T'ho prometo. Sí.
Això t'ho hem aconseguit.
Això, clar. I aquí estic. I una mica és això, que tu pots tenir il·lusions i projeccions i a veure com t'agradaria que fos el futur, però el present és el present. I llavors, lo del pare anava sempre molt bé perquè un pot estar lucubrant mil coses, què passarà, què passarà, què passarà, però passarà el que hagi de passar. Quan t'hi trobis, ja passaràs el pont.
I l'ha passat, i molt bé. When I decided to wage holy war, it looked very much like staring at my bedroom floor. Oh God, you're gonna get it. You'll be sorry that you missed with me. Algú sentint la Piti pensarà, després de passar-li això, no tornar a escalar. Però com que és una dona que li agrada ballar i tu em vas dir que l'escalada és dansa vertical, tu has continuat escalant, has estat guia de muntanya i no has parat. I de fet hi ha un vídeo que ho atestigua, si entreu a les xarxes de Catalunya Ràdio, on la podreu veure escalant, agafant una corda, tot, sense dits.
Sense dits. Sí, sí, sí.
Ets una pubilla de cuixa forta.
Suposo que sí.
Sí o no?
Sí, en aquest sentit, en els moments que jo escalava moltíssim, suposo que era molt tècnica, o sigui, treballava de forma molt tècnica o escalava de forma molt tècnica, i això em va ajudar. Una vegada vaig quedar-me sense dits, perquè t'has d'adaptar a moltes coses. Funcionalment t'has d'anar adaptant, però curiosament és molt més ràpid del que sembla, almenys en el meu cas, o va ser-ho, la part física, la part funcional. Una altra cosa és el que va al voltant, és a dir, emocionalment i mentalment t'has d'adaptar a aquesta nova situació, t'has d'adaptar que la gent et miri o sobti, o de cop no sé, si fa estrany, no? I llavors tot és un procés. Però sí, sí, jo, de fet, em sembla que ho explico al llibre, quan em van treure els embenatges i tal, 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 al cap d'un mes ja vaig anar a provar si podia escalar, i podia escalar, i ho vam fer amb una altra companya, i allà estàvem, sí, sí, pujant parets.
Pujant parets. A part d'això, ho dèiem al principi, ho insinuàvem una mica, els dits són molt importants, tu saps més que ningú, i a les dones això sempre se'n suposa, i també en parles d'això en el llibre, aquest dit de vents, no? Doncs, que som cuidadores, que també sempre mostrem afecte, que som les que toquem, no? Com ho vas portar això, no? Perquè a més tu ets mare, vull dir, és a dir, que aquí també hi havia un...
Els meus fills ja m'han conegut així. Els meus fills ja m'han conèixer, jo vaig tenir els fills 10 anys després de l'accident, o sigui, ells ja ho tenen absolutament normalitzat. Però jo sí recordo que hi havia tres coses que jo pensava, ho podré fer, això. No era per aquest ordre, però sí que una mica era escriure, escalar i acaronar. O sigui, acaronar ho tenia claríssim, no? No tant per el fet físic de fer-ho, sinó per atrevir-te a fer-ho, perquè quan que l'altre no trobar un rebuig de l'altra persona, etc. No? I dic aquesta frase, no? No està malament, puc escriure, puc escalar, només falta l'essencial, falta acaronar. I una mica falta estimar-me sencera per tancar les ferides de l'ànima, i era una mica això, acceptar la nova situació.
I ho has aconseguit?
Jo crec que sí, bueno, sí, jo m'hi sento que sí.
També les dones tenim molta exigència per la bellesa. Segur que moltes vegades algú t'ha dit, m'encanten les mans d'algú, quan conec algú em fixo en les mans. O també, per exemple, tens dits de pianista, no? Diem aquestes frases. Clar, com t'has recol·locat també amb això, no? Perquè les dones amb això tenim una exigència salvatge.
Sí. Hi ha un poema de Cunningham que s'acaba així: ningú, ni tan sols la pluja, té les mans tan petites. I jo quan el vaig llegir és que el vaig fer meu de seguida, no? I jo vaig pensar, doncs mira, les meves mans són petites com la pluja. Llavors és com assumir una nova situació i en realitat no, jo no tinc tant el problema com el que el pot tenir l'altre, no? L'altre o que no pot acceptar o que li costa més o la mirada li és difícil. Però això t'has de fixar només amb els nens. Els nens, si els hi molesta o els incomoda, de seguida fan un gest o... I nosaltres, els adults, ja entrem dintre d'una altra manera.
Sí. Amb els dits de vent, com és el nom del teu llibre, es pot tocar tot o què?
Està sent una aventura que jo estic tan contenta d'haver-me decidit a publicar. O sigui, jo he tocat el cel, és a dir, no m'ho esperava.
No en té prou en pujar muntanyes, ho veieu, no?
No m'ho esperava que fos tan maco o alguna cosa així, perquè no tenia cap pretensió. No era una pretensió de fer un llibre determinat que ajudés algú i tal. Però cadascú, de les, molta gent em parla de coses molt diferents, no? Algú em parla de la mare, l'altre de la resiliència, del pare, de la mort, de l'esperança. Jo, si l'hagués com de posar un epígraf, o un, seria aquest, no? Que és un cant a l'esperança, no? Vull dir que és una mica això, per mi.
I viure és guanyar coses i perdre'n d'altres, no? I això és el que transmets també quan fas tallers, quan fas xerrades a les escoles. Et pregunten moltes vegades, que això ens ho han dit a tots, has tingut molt mala sort en aquesta vida, no? La gent gran ho diu, això. Ai, pobreta, ha tingut mala sort, no?
Sí.
I els nens... Això t'ho gira en tot, no?
Absolutament, absolutament.
I tenen claríssim qui té sort i qui no té sort,
sí,
no?
Sí. Algú pot tenir un dubte en un moment donat, però ells tenen claríssim, quan jo els hi pregunto si creiem en la sort o aquest factor, com ho veieu? Jo vaig tenir bona sort, mala sort, una mica de cada, i sempre em diuen bona sort, sempre.
Perquè estàs aquí, estàs viva.
Perquè estic viva.
Puges muntanyes, sí, fas de tot.
Perquè estic viva i ells ho veuen claríssim. To live anymore. What I have is right here. Spend my nights and days before searching the world for what's right here, underneath and unexplored. I don't see.
Parlant amb la Piti Capella d'aquesta aventura de la seva vida, que és l'aventura de la seva vida, la muntanya que no l'ha deixada, que continua allà, i que encara tens aquesta relació tan especial. Tu em deies una cosa que em va emocionar molt, que deies, jo em sento viva, em sento que formo part de la muntanya. Quan estic a la muntanya, m'agrada la dona que sóc. A veure, desenvolupa'm això.
A veure. Sí, tot... Sí, és una mica, a vegades, no sé si posar-ho en paraules, perquè té molt a veure amb sensacions, però a mi m'agrada molt a vegades anar a la muntanya sense res, sense mòbil ni sense res, vull dir, molt, molt en plan nu, no? I deixar una mica fluir les coses que vaig vivint, no? I llavors, justament d'aquest llibre, un llibre que es diu La muntanya viva, que deia, la frase era, jo no surto a la muntanya, jo entro a la muntanya, no? I aquí és on jo trobo aquestes sensacions, com de, que és un espai on connectes amb moltíssimes coses, però connectes tant amb coses exteriors com coses internes, no? I una d'elles, per exemple, pot ser l'instint. I jo penso que les dones han de reivindicar molt l'instint. Molt, què t'està dient el cos? Anar tot alhora, no? El teu cap, la teva ment, les teves emocions i el teu cos, perquè de vegades ens perdem molt i no sabem ni què volem, ni on anar, ni que quan... Tenim un atzucat.
Estem molt acostumades a això, a estar en els desitjos de l'altre, no? De cuidar, agradonar, que dèiem, no? Sempre pendent dels altres. I després, quan estàs allà sol, que no hi ha res, esteu al gel i tu, allà has de prioritzar, no?
Sí, sí, i llavors és aquest doble joc, no? De la mirada cap a dintre, per dir-te tu pots, tu per aquí, per allà, o no... No? I després està molt connectada amb els elements i després disfruta molt del cos i les sensacions que et dona. Però també és cert que trobes situacions on que et canses, que no et surten les coses com vols, que et pot venir una tempesta, que... I llavors, pues, jo no... A vegades un no és tant fer muntanya per aprendre a fer muntanya, sinó perquè t'ensenya a viure, també. I quan les coses no van com tu tens previst, o com tu voldries, o com tu necessites, tens recursos. I és creure en tu. Tenir recursos és creure en tu. I jo penso que això...
I això ha estat el gran ensenyament de tot això que ha passat? Tu creus a la teva vida?
Jo crec que la vida és un regal. Crec que val la pena intentar ser alegre o feliç o el que puguis, o les dues coses alhora, perquè ets molt més útil, no? De cara a tu i dels altres. Tots portem a sobre un sofriment, un patiment del món, però igualment això no t'ha d'implicar que tu no puguis disfrutar del teu moment, quan és un moment de disfrutar. I jo penso que, com la muntanya vius l'essencial, a vegades és només caminar, parar-te, beure aigua, fer-te un bany, seguir caminant, menjar, pujar una escalada... Vull dir, és tan simple que poder és un dels secrets, no?
També m'ha dit un moixonet que d'adrenalina també t'agrada, també et va a la marxa. Sí o no?
Sí, sí. Ara ja més controlada, més conscient, diguéssim, però, per exemple, quan escales, una de les accions que hi ha en el teu cos és l'adrenalina. I això, i l'adrenalina crea dependència. Vull dir que vas fent i encara vols més i més. I jo, quan estava allà a l'hospital, a Àustria, allà a Innsbruck, i pensava, hauries de diversificar una mica, fer altres coses, no? I sí, ho vaig fer. Quan vaig sortir de l'hospital vaig aprendre a fer a la Delta, vaig estar fent aigües braves...
Sí, no, assegudeta mai, no?
No, no.
Sí, només et vas asseure durant el confinament per escriure aquest llibre.
Per escriure el llibre, exacte. Però jo això trobava normal. Vull dir, no, jo no trobo res estrany. Vull dir, a més, que fa estrany és la gent que no ho fa, no? Vull
ja.
dir que...
Són raros, sí. no en parlarem més. També estàs molt en contacte amb gent gran, uh-huh. i que també això, quan la bellesa, que és un moment a vegades de perdre, uh-huh. i d'arribar a la frustració d'allò ho podia fer perfectament i ara no puc caminar bé, o no m'hi veig bé, uh-huh. amb això els ajudes molt, no? Uh-huh. Aquesta conversa.
M'agradaria que fos així, de la mateixa manera que ells m'ajuden molt a acceptar el pas del temps, no? Vull dir que és com un intercanvi molt bonic. I que la vida es perd i guanyar, sempre. Vull dir, guanyes, doncs, clar, capacitats en pers, però guanyes serenitat, guanyes enteniment, guanyes paciència, també, si anem bé. I el compartir-ho, doncs, amb la gent gran, doncs sí, realment és com... m'enriqueix molt. O sigui, és el típic que em dona més que no pas jo haig de donar. I jo no pretenc, no sé, ser cap exemple de res, però veig que moltes persones s'agafen, no?, a la imatge de dir, ostres, si tu has pogut això, jo també haig de poder.
Sí. Aquesta nit, a la nit dels ignorants, parlaran de rescats.
Ostres!
Dels rescats a... Sí, sí, sembla que ens hagin copiat, sí, no sé, sí. Potser ens escolten, eh? Però vaja, que parlaran d'això, que estan augmentant moltíssim. Yeah. Aquests dies també hem sentit notícies en aquest sentit. Quan sents això, quan llegeixes aquestes notícies, què et ve al cap?
Jo penso que, a veure, també és un tema de percentatges, és a dir, si hi ha 1.000 cotxes a la carretera, hi ha un percentatge d'accidents, si hi ha 1 milió, hi ha un altre percentatge. Ara hi ha molta gent, però la muntanya té unes lleis, la muntanya sobretot, no? Vull dir que has de tenir un coneixement i així tot et pots trobar, però jo quan veig que actualment amb les meteos que hi ha, amb les previsions meteorològiques, amb els mitjans, pots mirar, fins i tot mirar per amb el mòbil si t'està venint un vendaval o t'està venint una pluja, perquè bé, tens un radar, i que encara continuïn passant aquest tipus d'accidents, de que molta gent es queda atrapada per culpa de... Bueno, que és que els accidents són accidents. Em sobta una mica a vegades, no? Em sobta una mica. I d'altra banda, això dels experts, no? De que, bueno, ja... No sé, tothom s'atreveix a tot.
Molt bé, ho ha deixat claríssim.
Sí,
escolteu, si voleu llegir la història d'aquesta dona meravellosa, de la Piti Capella, Dits de vent, editorial Albí, fet a Berga, mm-hmm. i el podeu trobar a les llibreries de Berga, oi que sí?
A Berga, per internet i a les llibreries en general.
Molt bé, meravellós. Piti Capella, un gust, i per moltes més muntanyes.
I per moltes per compartir-les.
I tant, gràcies. Clar que sí.
Moltíssimes
una abraçada.
Gràcies. Gràcies.
Recordeu que això que esteu sentint són les dones i els dies, que tenim un telèfon meravellós del directe que ens podeu trucar 93-201-7474. També ens podem enviar notes de WhatsApp al 677-304-624, 677-304-624, i evidentment donesidies@catradio.cat. Si ens voleu enviar aquest correu per explicar-nos, doncs, històries, què sentiu quan sentiu entrevistes com la de la Piti Capella o el que vulgueu. Ara nosaltres, perquè tenim molt pressupost, marxem de l'estudi i anem a Londres.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charms that won't get you into his arms.
No ho sé, és que jo ara mateix és com si estrenés electrodomèstics nous en un anunci dels anys 50. No sé com ho veus, Eva Ontiveros. Benvinguda. Bona nit.
Hola. Hola, molt bona nit.
Escolta, de Londres sempre ens enyorem, però intentem-ho fer el menys possible gràcies a tu, que ens vindràs a explicar històries d'Anglaterra, del món, d'on sigui, perquè tu estàs a Londres i la veritat és que per mi tota la vida ha estat una fantasia allò d'anar a viure amb les meves amigues i em sembla que m'has passat per davant. És així, Eva?
Et tinc bones notícies, Montse.
Podrem anar a jubilar-nos juntes a Londres i viure en una casa fantàstica envoltades de les nostres amigues?
Estic fent gestions.
A veure,
parlem-ne. Estigues tranquil·la. Mira, avui m'agradaria moltíssim parlar d'un projecte molt especial que ha estat descrit ni més ni menys que com a una utopia feminista pel diari The Guardian i que no és ni més ni menys que una comunitat de cohabitatge al nord de Londres que es diu New Ground.
Escolta, un moment, parem màquines. Cohabitatge.
Digues.
Cohabitatge què és? Hem d'entendre que és una comuna hippie, són unes senyores que viuen molt bé. Com és això?
No. Aquí no hi ha com una hippie. Cohabitatge vol dir que comparteixes el tros de vida que vols compartir, però tens la teva vida privada en el teu apartament privat, en el teu pis privat, i tu fas la teva. O sigui, que ningú es fica la sopa de ningú.
Molt bé, m'encanta.
Però el nom aquest, també, de New Ground, em sembla interessantíssim, perquè literalment traduït seria terra nova, però és que vol dir moltes altres coses més. Es pot interpretar com a un nou fonament, un nou començament o un nou plantejament.
Clar, una nova manera de viure, no? Perquè al final, qui ens ha dit que ens hem de morir soles, tancades en una casa, sense família, no?
Ah, exactament. És una nova manera de pensar, i això és ben bé el que fan. És un grup de dones que s'ha replantejat com volen viure a partir dels 50 anys i tenen aquesta comunitat on tothom hi és benvingut de visita, però només hi poden viure dones.
A veure, dones i prou.
Dones i prou. Aviam, per aprendre una miqueta més com funciona tot això, les vaig anar a veure, perquè és clar.
Sí, sí, tu volies
qui no vol anar, qui no vol anar a ficar el nas a casa d'una altra? Jo sóc la primera. O sigui que aquest dissabte al matí vaig agafar els meus petracols i me'n vaig anar a veure què feien. I la meva sorpresa va ser que quan vaig arribar ja m'estaven esperant.
Hola, Eva, molt de gust de conèixer't.
Very nice to meet you. Would you mind introducing yourself for Catalunya Ràdio?
My name is Heidi Argent.
Em dic Heidi Argent, tinc 94 anys i visc en una comunitat de cohabitatge que es diu New Ground, al nord de Londres.
New Ground in North London.
Moltes gràcies. Heidi, explica'ns, què tenim aquí? Què estem veient?
We're in the garden.
Som al nostre jardí comunal, cadascuna és responsable del seu trosset i provem de ser tan ecologistes com podem.
He de dir que el primer que es nota és que fa molt bon olor, tens tota la fragància de totes les flors.
Yes.
Sí, estem molt orgulloses del nostre jardí. Algunes de les dones són unes jardineres excepcionals i d'altres fem el que podem.
I explica'ns, què tenim al voltant d'aquest jardí? Què podem veure?
Els edificis han estat dissenyats per arquitectes específicament per al nostre cohabitatge. Nosaltres vam ser part de l'equip de dissenyadors i vam dir el que volíem i tot plegat doncs, es va tenir en compte en la construcció.
És una idea fantàstica. Això què va sortir, d'un dia per l'altre?
No,
vam trigar 18 anys a dur a terme.
18 anys?
Yes.
Sí. Durant aquest temps hi han entrat i n'han sortit unes 200 dones. No és un sistema del gust a tothom. De fet, és una feinada. No tot sempre és bonic perquè les coses siguin boniques i rutllin. T'hi has d'esforçar molt.
És una idea molt interessant aquesta que dius, que no és per tothom i que no és fàcil. Explica'ns quins són els reptes de viure en comunitat.
Getting it right for you.
Trobar el que et funciona per a tu, establir la frontera entre la vida comunal i la teva privacitat. Això és molt important i el límit és diferent per a cadascú, però em sembla que ens en sortim prou bé.
I think we're managing very well.
Today I sat alone at the window, and I watched our little girl outside of play.
Jo ja m'hi veig, amb aquest jardí. És que, clar, el jardí, el tot, vull dir, és que és fantàstic, no?
Montse, t'encantaria.
Sí, fan una mica de ràbia, també t'ho he de dir. Vull dir,
no? Són encantadores. És que, a més, són encantadores. T'enamores d'elles. 3 segons i ja vols que t'adoptin. És automàtic.
Tu ves passant-hi, per si un cas ens volen allà. Escolta, i com ho fan, això de viure en comunitat? Són, el que dèiem, no?, una comuna, entre tu i jo, són senyores riques o molt riques? De què estem parlant? A veure, que m'estàs anant... m'estàs escapant.
No. Com hem dit, només comparteixen els espais comuns, però després cadascú té la seva residència privada. Són pisos independents, n'hi ha d'una habitació, de dues, de tres, n'hi ha que són de propietat privada, n'hi ha que són de lloguer, n'hi ha que són un mig-mig, i aquí hi ha dones que s'han vengut la seva gran casa després que marxessin els fills i es quedessin vídues, i el que han fet ha sigut un downsizing, comprar-se una cosa més petita.
Com has dit això? Perdona, com has dit això? Downsizing?
Downsizing.
Què vol dir això?
Doncs baixar de mida. Quan tens una casa molt gran i el que fas és reduir despeses i no necessites més que un trosset, et vens a casa gran i te'n compres una de més petita. I a més, el que et sobra et dona per viure molt còmode.
I el que anàvem, hi ha lloc per nosaltres o no? Bueno, m'has dit que hem de tindre més de 50 i nosaltres som joves, això no toquem encara.
Som molt tendres nosaltres, sí. Però no pateixis, perquè jo vaig prendre molts apunts i això és... ho estem treballant, ho estem gestionant.
De tota manera, la gràcia d'aquesta casa, el que dèiem és que els pisos estan pensats de cara al futur, quan aquestes dones potser ja no estiguin en unes condicions tan bones a nivell físic, oi?
Exactament. Tots els pisos estan fets amb un gust exquisit, són preciosos, però és que, a més, estan pensats, han fet el que aquí li diuen el future-proofing, no?, a prova de futurs, amb portes amples, passadissos amples, per si mai doncs necessites una cadira de rodes o necessites més espai per bellugar-te. El que sí que tenen totes, cadascuna en el seu pis, és un bany ben gran, ben còmode, una cuina petitona però perfectament equipada, i després tenen la part que a mi m'encanta més, una sala, menjador, estudi grandiós, lluminós, amb uns finestrals gegants abocats en aquest jardí fantàstic, i a més, doncs cada una té o un balcó supergenerós o un pati privat, que escolta, és prou gran com per posar-hi tauleta, cadires, 50 testos i un sofanet de jardí.
I entre elles interaccionen? És a dir, quantes dones hi viuen? És a dir, en algun moment, o cadascú va una mica fa el que vol, podríem dir?
Ho fan tot. Són tan genials que ho fan tot i ho saben fer tot. Hi ha 25 pisos en total en aquest cohabitatge i són 26 residents, perquè en un pis hi viuen dues dones que són parella. Aleshores, el que és superinteressant és la demografia. Com dèiem, has de tenir 50 anys o més per viure aquí. De moment, la més jove té 58 anys, la més gran en té 94, la més veterana, que és la nostra Hedy, que ens va passejar, i elles comparteixen el que volen compartir. I el que no volen, doncs cadascú també pot fer la seva vida. Uh-huh. Tenen una cosa molt clara, que és, com va dir la Hedy, que és, nosaltres no ens cuidem les unes de les altres, però mirem les unes per les altres. I crec que això és molt important.
Això està molt bé, eh? No és aquella cosa de vaig mirant què fa la veïna, sinó que cadascú fa el que vol, però si em necessiten, sóc aquí. Que és l'ideal, no?
Exactament. I aleshores també elles el que tenen és... com a seguretat, tenen un sistema, no diria monitoreig, perquè és una paraula molt lletja, però cada 3 persones li té l'ull a una altra. Escolta'm, que la Quimeta fa 2 dies que no obre la persiana, o que avui no l'he vista, que l'has vista tu. Aleshores, donar espai a cadascú perquè faci la seva vida, però si no t'han vist, algú se'n adonarà que has caigut i t'han de venir a buscar. I això també trobo que està molt bé.
I a més també pots fer esport allà i tot, eh? T'ho tenen tan ben muntat, és que de veritat... anem a demanar tant d'allà.
A veure, és que... el bo que, com que s'ho van fer elles, s'ho van fer com volien. Aleshores, el primer que impressiona molt quan arribes és que en cap moment tens la sensació de que estàs en una residència de gent gran o en un asil o en un d'aquests establiments que sense menys tenir-los, sincerament, jo
sí,
crec que molt poques de nosaltres...
Risc, no? Sí.
Ah, exacte, desitjarien viure en un lloc així. Per començar, no tens aquella olor...
de reclusit.
Sí, exacte. Aquí hi ha dones que és un edifici supermodern, superestilós, d'aquestes dones doncs, ha decidit poder escollir com ho faran i s'ho fan com han volgut. Tenen un jardí amb línies curves perquè s'han llegit un munt d'estudis que diuen que això va millor pel cervell de la gent gran i ajuda a combatre la demència. Els passadissos tenen barres de ballet perquè, escolta, la flexibilitat és molt important i si tu t'agafa aquí d'impromptu unes ganes de fer exercici...
Total,
doncs
94.
Ah, exactament, tens la teva barra ben ferma. Després tenen unes bústies que si tu les veiessis, Virgili, al·lucinaries. Unes bústies guapíssimes pintades amb els colors de les sufragets, blanc, lila i verd, en honor a les dones que les van inspirar. I després, doncs, que també tenen els seus espais en comú, tenen una sala comú, una biblioteca, i és un lloc, per exemple, on te fan ioga, però quan em diu la Hedy, ioga de veritat, eh?
Sí.
Res d'aquestes tonteries succedanis ni coses infantilitzades. Fan ioga de veritat, fan exercici i bé, el més important de tot és que hi ha un tracte d'iguals, hi ha un tracte de dignitat, hi ha un tracte de respecte i són veïnes,
i totes,
no són senyores en una residència.
I tu t'has guardat el telèfon, eh?
Jo ho tinc guardadíssim.
Molt bé.
Et dic, vaig prendre molts apunts. De fet, una de les coses que li vaig preguntar a la Hedy és... Per ella, quin era l'avantatge més gran de viure en una comunitat on només hi ha dones?
Ah, well, first of all...
Ah, és que això són dues preguntes. Primerament, un avantatge de viure en comunitat és que no estàs aïllada, pots fer-te les teves normes i decidir com vols viure, però tens gent al voltant. Crec que quan et fas gran, el perill més gran per a la teva salut i benestar és l'aïllament. I per què tot dones? Doncs perquè la majoria som vídues o ja no tenim parella o mai n'hem tingut. I vam decidir que no volíem que ens manessin ni tampoc que ens diguessin què havíem de fer. Els homes tenen tendència a voler dirigir i fer-se càrrec de les coses i nosaltres volíem decidir pel nostre compte. Això no vol dir que no tinguem germans o fills o amics. Si volen, poden venir de visita, però no poden viure aquí.
People can stay, but they can't live here.
Per tu, quina és la millor cosa de viure aquí?
Oh, the best...
El millor de tot és que els meus fills no han de patir per mi i jo no m'he de preocupar pels meus fills preocupant-se per mi.
I mentre hem estat parlant, hem estat passejant i hem passat d'un jardí informal preciós a un hort... Espectacular.
Yes.
Sí, sí, però perquè l'hem fet així. Quan vam arribar, pensa que això era un descampat. No hi havia res de res, només ortigues i verdisses.
A veure, aquí tenim en compte, som al nord d'Anglaterra, és un dia bonic però gris, està tot ennuvolat i aquí tenim oliveres, figueres, hi ha carbasses, hi ha cogombres, hi ha mongeteres, hi ha pomeres. You've got everything here.
We've got everything.
Sí, tenim de tot. Mores, gerds, pomes, prunes, enciams, tomàquets, albergínies, carbassons...
Cosets.
Què li diries a dones que puguin estar escoltant a altra part del món, a Catalunya mateix, que volguessin viure així? Què els diries? Què han de fer?
I would say you can do it.
Els diria, tu també pots fer-ho. Nosaltres ho vam fer i tu també. Ajunta't amb una colla de dones que pensin com tu, troba un terreny, troba un ajuntament, una borsa d'habitatge o algú que et cedeixi un terreny, construeix o busca't una constructora i aplega més dones amb ganes de treballar com tu, perquè és meravellós.
And it's wonderful.
Estic meravellada. Per mi que m'has enganyat, que no estem a Londres, que estem a la Toscana, però em sembla correcte. Clar, tota l'estona ens estem preguntant, a part de l'edat d'aquestes dones meravelloses, quina mena de dones viuen a Newground, en aquest lloc, no?
Doncs hi ha tota mena de gent. Hi ha dones que havien sigut mestresses a casa, hi ha dones que han sigut acadèmiques, hi ha dones que han sigut artistes, hi ha dones que han sigut gestores culturals, hi ha dones que han sigut refugiades d'Ucrania, de l'Iran... o d'Àustria mateix, la Hedy va arribar a Anglaterra fugint de l'Holocaust nazi. Hi ha de tot, hi ha tothom, i potser amb una mica de sort i serem nosaltres també un dia, Montse. O si no, ens en muntem un altre a la nostra manera.
Ho estic veient. 93207474 és el nostre telèfon. No tenim el telèfon de la Newground, perquè encara la Eva Ontiveros no me l'ha passat. Però ja tinc
dóna'm
aquí, exacte, l'Olga Avalós, que està agafant, a punt d'agafar la seva bicicleta, que ella ja saps que li encanta pedalar, i està pensant ja marxar a Anglaterra quan has sentit la història d'aquestes dones. Olga, com estàs?
Hola, bona nit. Una història fantàstica, eh? I estic esperant que obrin el túnel paral·lel al túnel que hi ha
al canal de la Mànega
per anar en bicicleta fins allà.
Ja veus que t'estàs sortint, amigues, per sota de, vaja, de les pedres. Eva Ontiveros, escolta, més històries que ens aniràs explicant d'Anglaterra segur cada setmana. Nosaltres pararem l'orella i sobretot la imaginació, perquè això de que te n'has anat allà amb les àvies i sentia l'olor d'Ubergínia i de fresons i de tot, ja m'he fet les meves pel·lícules. Moltíssimes
doncs espera't,
gràcies.
Espera't el que et portarem la setmana que ve.
Ai, ai, ai. Merci.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby.
Una femme like you, una dona com tu. No sé si sóc com aquestes dones. Escolta, tenen una butxaca bastant maca, per tot això que ens explicaven. Però, escolta, ho podem fer més humil i muntar-nos un terreny petitet. Jo també ho veig.
No? Un hortet.
Un hortet, un hortet.
Per tu i per mi, Montse?
Exacte. L'Olga Ábalos, que l'hem presentat ara fa no re, ella és més aviat una ciclista, també directora de Volata, de la revista de ciclisme que tots hauríeu de llegir i comprar, i, a més, crítica musical, perquè és una dona molt completa, i l'anirem convidant durant les setmanes perquè ens parli de música. I, clar, ara nosaltres estàvem a Londres, estàvem allà fantàstiques, però en realitat tota l'estona el que encara tenim una mica allò als dits de les ungles és l'estiu, no? Tot i que jo no me'n recordo gaire, també t'ho dic.
Bé, sí, i si ets autònom potser encara menys. Doncs sí, el setembre, ja que estem al principi del setembre, és aquest mes una mica estrany que està en aquest impàs en el que tot just acabem de passar l'estiu, les vacances i el relacionem també amb aquest inici del curs, amb aquella llista
d'ordre,
de propòsits, no? A partir d'ara faré això i això, però també és un mes en el que recordem moltíssim, no? Ara ho deies, és el final de l'estiu, recordem si hem fet vacances, doncs les vacances que hem tingut, les coses viscudes, com de béns ho hem passat, com hem desconnectat de la feina, si és que hem pogut desconnectar, les persones que hem conegut, potser hem tingut algunes relacions esporàdiques.
Ah, sí?
Aquests,
no sé de què em parles.
No?
No sé de què em parles.
A mi, a quin riure.
No, ric de tristor. De tristor absoluta.
Per tant, és un mes que està en aquest impàs i mirem cap endavant, però constantment estem mirant cap enrere, no? Hi ha aquesta com nostàlgia, no? Melangia, no? I és possible que aquesta melangia, doncs, l'allarguem.
I tant, i a més jo crec que el món del cine també ens ha fabricat tota aquesta iconografia, no?, sobre l'estiu, sobre això, aquestes relacions que duren una nit d'estiu i tots aquests flirtejos i tot aquest romanticisme, i després ve la guillotina del setembre i sembla que s'ha acabat tot.
Sí, sembla que
sí. Però sempre ens quedaran les cançons.
Sí, no, i de fet les cançons ens ajuden a posar ordre a idees, a recordar, no, a reflexar-nos en aquestes cançons, les lletres, recordar què ha passat, què no ha passat, i de fet perquè ens encanta, ho hem d'admetre, recrear-nos en els records d'estiu, fins i tot fantasejar una mica, no, ficcionar-los, no? De fet, l'escriptor Haruki Murakami diu que els records són el combustible que ens permet continuar vivint, i tant se val si aquests records valguin la pena o no, però són simplement combustible.
Gasolina, que diuen a casa meva, per aguantar.
Sí, sí, i aquest gasolina, aquesta gasolina, aquest combustible és molt poderós, i sobretot si parlem de l'estiu i dels amors d'estiu.
Fugassos.
I això ho sap molt bé la Taylor Swift.
La reina. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. And kill me makes me want you more. Em sembla que hi ha algú que està començant a ballar per casa amb la Taylor Swift, aquesta dona que ara ens explicaràs que es veu que va tindre un disgust, no?, un estiu.
Bueno, n'ha tingut bastants a la seva vida. Però sí,
ara hi ha un documental, no?, de fet, a Netflix, que pots veure tots els... Home, t'he de dir que també guanya molts calerons, eh?
Sí, no, diguem que no s'hauria de queixar gaire.
No s'hauria de queixar tant. Per cert, que aquesta secció no ho hem dit i es diu Amb música t'ho dic. És a dir, són coses que diuen les dones amb música, eh? Què diu la Taylor Swift? Què li va passar, pobreta?
Doncs aquesta cançó es titula Cruel Summer, és a dir, Estiu Cruel, i és un dels temes del disc Lover del 2019, i està inspirat en l'estiu del 2016, que va ser un estiu bastant convuls per ella, perquè en aquell moment estava sortint amb el DJ Calvin Harris, però...
Pobreta, també, eh? També un altre replegat. Perdó.
Però diguem que es va creuar algú pel seu camí, sí? Que li va fer...
Un noi de Mollerussa.
De Mollerussa que li va fer feeling. I llavors, anys més tard, vam acabar sabent que aquest noi era Joe Alwyn, que és el noi amb el que ha estat sortint els darrers anys. Doncs es van creuar els seus camins el 2016.
I plorava perquè no sabia si fer-se un o fer-se l'altre, com va això?
Una mica així.
Ui, quina pena! Quin escàndol, Catalunya.
I de fet, en aquesta cançó hi ha és una cançó d'emocions a flor de pell, i hi ha imatges com molt potents a la lletra, no? Hi ha un moment que diu: estic beguda en el seient del darrere del cotxe i estic plorant com una nena petita.
Només perquè no sabia si un o l'altre, eh?
Bueno, és aquelles nits estranyes en què potser t'has begut una cervesa més i llavors, llavors tot es fa més gros. Diguem que és una cançó amb imatges molt potents d'aquest dramatisme adolescent que segurament totes en algun moment ens hem sentit identificades, perquè totes hem tingut 14, 15, 16 o 17 anys i segurament totes hem fet coses que no havíem d'haver fet a l'estiu.
No sé de què em parles. Anem a Mallorca? Et sembla?
Sí, sí, sí.
Quant de temps fa que no te veia? Pensava en com devies estar. Si m'has enyorat aquest vespre fent sa vida a una altra ciutat. Me'n recordo tot el que fèiem. Sé que tu també t'han gravat, però te n'anaràs per sempre i per aquí tot ha canviat.
Sí, t'ho diuen en mallorquí, sempre és més maco. Ressaca a sa platja. Aquesta també va borratxa? Però què és això?
Diguem que va tenir una nit que es va...
Ressaca emocional.
No.
Bueno, no, també de l'altra?
De les dues ressaques.
Gent xoriguer, per tot.
Hi ha un vers de la cançó on parlen exactament què van prendre, però aquesta cançó, que és l'últim single de Maria Jaume, parla precisament d'aquests amors d'estiu bojos, no? D'aquesta locura, no?, que ella parla en la cançó. I són aquests amors que comencen, però que ja saps que quan comencen tenen data de caducitat, perquè quan arriba el setembre, pam, la cosa s'acaba. I de fet és com el setembre és la data de caducitat de moltes coses, no? De l'amor, de la innocència, de moltíssimes coses
dels
que
iogurts,
passen. Del iogurt. Però és el que dèiem abans dels records, no? Yeah. Sempre ens queda la possibilitat de tornar-ho a recordar.
I a mi m'agrada, perquè ara que parlem molt de la Rosalia, que ella doncs parla de la seva sexualitat i es mostra com una dona activa, aquí també el que està dient és... Podríem continuar-ho, això, no?
Efectivament, la Maria Jaume introdueix un element molt interessant, que és, a part d'aquesta nit d'estiu, d'aquest amor d'estiu, diu, però escolta'm...
Rasca'm l'esquena a l'octubre.
Si ens tornem a trobar, potser podem repetir, però d'una altra manera. Ja no cal que ens hi... Que ens hi lliguem emocionalment.
Que no cal que patim.
Saps? Efectivament,
que
sí.
Embrutem-nos.
I crec que això és interessant, introduir aquesta idea.
M'agrada. Hi ha algú que encara no en té prou amb aquest estiu, diu, doncs que vingui un altre. I aquesta és Amaia. Mira, una altra que vol repetir. Quines ties.
Jo em pregunto, vols dir? Cal?
No sé.
Cal repetir.
Potser li ha agradat amb aquest noi.
No ho sé, jo soc més partidària que els amors d'estiu s'han de quedar allà compartimentats. Allà on s'han acabat, s'han d'acabar. I llavors tu ja li pots donar la gasolina, el combustible que vulguis al teu cap, l'empaquetes i te'l quedes i es queda allà. Perquè a vegades repetir pot sortir malament la cosa.
Les segones vegades no sempre són bones.
Però escolta, digues.
No, no, anava a...
Digue'm.
Continuava ja amb el combustible.
Ja m'hi veig, jo ja estic escrivint postals a aquell nen que vaig conèixer quan tenia 5 anys.
No, anava a reprendre el tema de la melangia, no? Que estàvem parlant també... Amaia parlava d'això que ha sido raro, no? Que ha estat una mica estrany. I aquesta melangia, jo crec que la reina de la melangia i de la reina de la melangia de l'estiu és l'Anna del Rei.
De veritat que sí.
Summertime sadness. I just wanted you to know the baby the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off.
Ara diré una cosa, Olga Ábalos, que no sé si t'agradarà. Però l'Anna del Rei, a mi m'agrada, eh? Però si no la teniu al cap, ara busqueu una foto al Google, que sou molt moderns, però sempre he pensat que té una mica cara de pagallums. Saps què vull dir? Que és com una verge, com si hagués sortit del mig del desert. Sí o no?
Sí, el que passa és que jo crec que t'has quedat amb la imatge que tenia fa 15 anys.
Ja, ara ja no,
anys.
Eh?
Ara dic, bueno, a veure...
Ara paga altres llums.
Sí, diguem que paga altres llums i potser se li ha d'afegir una mica de bateria perquè no acaba
sí, que,
de...
Sí, que està una mica esmorteïda o què?
Bueno, diguem que cadascú em balleix d'una manera diferent.
Ah, et refereixes a això. És que nosaltres, com som eternament joves, no sé de què em parlaves. L'Anna del Rei, aquesta senyora americana que deu tindre 10 hores als 50, no? Ja o què?
Aproximadament, o potser és una mica més jove, però bueno...
Ja pot demanar aquella... plaça allà al Newground, allà a Anglaterra, a Londres.
Bueno, potser no li cal, eh?
No, també tens raó.
Però bueno.
Tens raó. Aquesta què li passa? Que plora darrere el cotxe, què li passa?
Doncs, bueno, en aquesta cançó, diguem que la Lana del Rei abans...
Té 38 anys, ens ho acaba de dir la Carla Verdés. Doncs no va a la mateixa clínica que jo. Ens fan descompte a la CCMA.
Bueno, hem relliscat una mica, no passa res.
Déu-n'hi-do, eh? Ara estic que no toco ni quarts ni hores. Molt bé.
Sí?
No, vull dir que ara estic que no, de veritat, eh?
Bueno, reconduïm. Diguem
segur
que
la Wikipedia està bé.
En aquesta cançó...
Arregla-ho, perquè jo ja estic aquí amb el fan que m'arriba a les celles.
Amb aquesta cançó, Summer Sadness, el que fa l'Anna del Rei és fins i tot avançar la melangia dintre del propi estiu. És a dir, com que ella s'arregla per la nit, se'n va com a petar-ho, diguem, i llavors demana que li facin un petó, però molt fort, diguem, i just en aquell moment és quan comença la seva melangia. Llavors és com que ja la comença dintre del propi estiu. Vull dir que és com una avançada al que vindrà després, sí, al setembre.
És allò de primer la tirita abans de la ferida, no? Una mica?
Sí, més o menys seria una cosa així.
Mira, jo, de totes aquestes persones que has posat, tot bé, eh? Però les que venen ara, per mi, són imparables. Perquè jo sóc del pensar, com les cantants de soul, que quan les coses et van fatal, ho has de celebrar.
Sí, i de fet, jo crec que una forma d'encarar la vida així en general és, com dius tu, s'ha de celebrar i s'ha de ballar, que és molt important.
Amb qui ho hem de ballar, amigues? Nosaltres sí que en tenim gairebé 50, amb Bananarama.
Doncs això.
Ai,
és
que maca aquesta
cançó. És Cruel Summer, que és el mateix títol de la cançó
cruel
que hem posat abans de Taylor Swift, i era com, bueno, m'ha semblat que era una bona manera de rodonir-ho.
I... Però molt millor, eh? Mira quina alegria. Ai, sí. Jo vull estar tota la temporada amb vosaltres, no només a l'estiu. No sou flor d'una nit, com altres. Aquest programa l'hem fet possible la Olga Ábalos. Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Tornaràs, jo crec.
Jo crec que sí.
I la Judit Pastor, l'Anna Escura, el Sam Maceda, el Domènec Sobirà, l'Edu Arnes, la Carla Verdés, i qui us ha parlat, que no porta massa bé això de l'edat de les altres, sobretot, Montse Virgili. Fins demà.